Bona tarda, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassem tot seguit en format titulars les notícies més destacades de les últimes hores. Ho fem amb Dolors Lieuri. Dolors, benvinguda.
Bona tarda.
Comencem. Pica baralla entre el conseller de Salut, Antoni Comín, i la portaveu de Junts pel Sí a la Comissió de Salut al Parlament, Montserrat Candini.
La també alcaldessa de Calella deia divendres en una entrevista en un mitjà especialitzat en sanitat que el conseller Comín actua més per acontentar l'esquerra que no pas els pacients.
La militància local del PSC també dona la victòria de les primàries dels socialistes catalans a la candidatura encapçalada per Miquel Iceta.
El primer secretari dels socialistes calellencs, Pere Tarrés, assegura que el PSC surt de les primàries amb un lideratge reforçat per afrontar l'actual situació política a Catalunya i també a Espanya. Tarrés es referma en que l'esquerra progressista ha de seguir donant un no a la investidura de Rajoy.
I avui, 17 d'octubre, és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Les entitats socials demanen mesures per combatre de manera eficaç la cronificació de la pobresa.
Una de les entitats és la Fundació Banc dels Aliments. Ara fan una crida de voluntaris pel gran recapte que es farà els dies 25 i 26 de novembre.
I els membres del Club Patinatge Artístic de Calella volen donar continuïtat al festival de patinatge que per primera vegada s'ha fet aquest dissabte a Calella.
Un festival al qual hi han participat un centenar de patinadors de diferents clubs catalans. A la pista de la muntanyeta s'han pogut veure coreografies dedicades als museus del món.
Comencem amb el relat informatiu. El conseller de Salut, Antoni Comín, ha qüestionat aquest matí que la diputada de Junts pel Sí i alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, continuï sent la portaveu de la Comissió de Salut al Parlament. La polèmica s'obria divendres, quan Candini, en una entrevista a la web de Redacción Médica, destacava que Comín té una gran trajectòria política, però diu textualment que està marcada per acontentar més a l'esquerra que no pas al pacient.
En declaracions als matins de TV3, el conseller de Salut ha emplaçat Candini a reflexionar sobre la seva funció com a portaveu del grup parlamentari del qual tots dos en formen part.
Una frase molt desafortunada, Potser ella ha de fer una reflexió. O si em permets, dic que una reflexió general tan òbvia que vaga dir-la. Diguem que és que si algun diputat de la majoria no està d'acord amb les polítiques que fa un conseller, amb les polítiques que fa el govern, doncs no pot tenir segons quina responsabilitat.
El conseller ha assegurat que les directrius del seu departament van únicament encaminades a atendre les necessitats assistencials del conjunt de la població.
Ara que jo soc d'esquerres, és evident, però encara és molt, molt més evident que la meva obsessió total, màxima i única és millorar el dret a la salut de les persones i, per tant, treballem pel pacient i per res més que el pacient, bueno, pel pacient i pel que no és pacient, perquè també hi ha polítiques de prevenció, No només cuidem els malalts, sinó que mirem per la salut de tothom,
L'alcaldessa Montserrat Candini, Emili, ha declinat fer declaracions al respecte aquí a Ràdio Calella.
facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
Iceta també guanya a Calella les primàries del PSC per la mínima. La candidatura de Miquel Iceta va obtenir 10 vots de la militància local en les primàries que el PSC va celebrar aquest dissabte per davant dels 9 suports que va plegar Núria Parlon, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que també optava a la primera secretaria del partit. Des de Calella es confia en la capacitat de lideratge d'Iceta per afrontar la complexa situació política a Catalunya, com la incertesa de la falta de govern a l'estat espanyol.
Dolors. El primer secretari del PSC de Calella, Pere Tarrés, garanteix la unitat del socialisme català un cop la militància ha reelegit Miquel Iceta per liderar el partit. Explica que les dues candidatures presentades a les primàries guardaven poques diferències programàtiques i que en aquest sentit preveu que s'uneixin en la nova executiva socialista marcada per l'obertura i la renovació. Així ho entén Tarrés, qui assegura que la figura política d'Iceta aportarà estabilitat al partit.
El Miquel dona una manera d'estabilització en el partit, perquè a més els líders avui dia realment escassegen molt. De lideratges en tenim, estem orfes, i això és el que ens està passant a nivell, doncs, no solament de Catalunya, sinó d'Espanya i també d'Europa. Un líder costa molt a fer. Jo crec que Miquel és amic de tothom, té la seva manera d'entendre les coses i, a més, ho sap molt clar on té que anar el PSC. Ja han dit de que unificaran l'executiva i que el Miquel, lògicament, espera, i ella suposo que també ho farà, donar suport a la candidatura del Miquel per fer l'executiva.
El primer secretari del PSC de Calella es mostra convençut que el partit respectarà la veu i l'opinió de la militància i farà costat sense fissures a Iceta, que, a diferència del que ha succeït en el sí del PSOE, forçant la sortida de Pedro Sánchez.
A Catalunya, la negativa a facilitar la investidura de Rajoy continua sent la posició unànime. El líder socialista calellenc explica que hi ha altres territoris que, per coherència, s'han pronunciat en contra també d'aplanar el camí a un partit que qualifica de corrupte. Per Tarrés, les terceres eleccions no serien un desenllaç fatal.
En el moment que nosaltres votem el Partit Popular, deixem de ser oposició total. No podem, anímicament i ideològicament, vam estar 40 anys sense eleccions. 40! Vull dir, benvingudes les terceres, eh? Vull dir, a mi no m'és cap problema. Vull dir que no... Problema d'anar a eleccions no és problema. Què serà dolent per nosaltres? És possible. Però més dolent per nosaltres és a davant dels nostres militants. Perquè n'hi ha molta gent que, depèn del que passi, pot ser que estripin el carnet.
A Calella també s'ha aportat la campanya de recollida de signatures que la militància socialista ha endegat per promoure el no al Partit Popular i que s'entregarà a la gestora del partit.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Avui, 17 d'octubre, se celebra el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa i diferents entitats que treballen en el camp social reclamen a les administracions polítiques més contundents per combatre aquesta trista realitat. Des de la plataforma Pobresa Zero alerten que les desigualtats creixen i que la pobresa es cronifica a la nostra societat. Una de les entitats que també treballa per combatre els efectes de la pobresa i de la crisi a casa nostra és la Fundació Banc dels Aliments. A finals de novembre es farà una nova edició del gran recapte d'aliments, tot i que aquests dies ja s'ha fet la presentació de la campanya d'enguany. I sobretot ara es demana la col·laboració de voluntaris, persones que ajudin a fer realitat la campanya d'ajuda.
Sí, concretament la Fundació Banc dels Aliments necessita grups d'entre 10 i 15 voluntaris per cada punt de recollida a la comarca. L'any passat al Maresme hi va haver 139 punts a mercats i supermercats. A Calella enguany n'hi haurà 7 repartits pels diferents supermercats de la ciutat. La novetat és el supermercat Consum, que se suma als dos de la cadena Dia, el Capravo, també el Bonpreu, l'Espar i el Mercadona Mili.
Doncs sí, en parlem en directe amb el responsable del gran recapte al Maresme, el senyor Francesc Cusí. Molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
S'ha presentat aquesta campanya del 2016 a Calella, ho diem, un nou supermercat. De moment crec que tenen els coordinadors per aquestes dues jornades del gran recapte, però falten voluntaris.
Falten voluntaris, falten molts. I com més serem, millor anirà el recapte d'aliments. Volem gent que es comprometi a col·laborar amb nosaltres entre 3 i 4 hores el divendres i el dissabte, l'últim divendres o dissabte del proper mes de novembre.
Aquest és l'únic requisit, eh? Aquest compromís inicial de dedicar aquestes hores.
Sí, dedicar unes hores les que cadascú pugui per anar a un punt de recollida i ajudar a donar informació a la gent, recordant-los que aquell dia fem el gran recapte, donant-los una bossa, explicant-los què fem i recollint el menjar.
I com ho podem fer, això?
Doncs és molt senzill. Es tracta d'anar a la web granrecapte.com i en allà hi ha una possibilitat que és festa voluntari. Un punxa a festa voluntari i llavors li surt a Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona. Uh-huh. En el nostre cas, Barcelona. I llavors li surt una doble columna, festa voluntari o festa coordinador. Festa coordinador Calella ja els tenim tots. Festa voluntari. Demanes població. Punxes a població i surten totes les poblacions de Barcelona. Vols Calella, vols Pineda, punxes. I llavors et sortirà punt de voluntariat i et dirà els supermercats que hi ha on necessitem voluntaris. Uh-huh. Esculls, el Mercadona, el Consum, el Dia, punxes, i llavors et diuen a quin torn vol anar, el divendres o el dissabte, i a quin horari. Llavors després un posa el nom, el cognom, el telèfon, les altres dades personals, i ja està, ja és voluntari.
Llavors l'organització es posa en contacte amb ells.
Sí. llavors el coordinador d'aquell centre comercial, el coordinador del Gran Recapte en aquell centre recollida, es posarà en contacte amb ell, li donarà les gràcies i li dirà què ha de fer.
Algun tipus d'informació que es facilitin als voluntaris? Algun tipus de formació específica per saber com han d'atendre les persones que fan els donatius?
Sí, a veure, primer, en el mateix web, un cop un és voluntari, pot entrar en una àrea privada i en allà es pot descarregar les instruccions pels voluntaris. Primer tema. Segon tema, el coordinador es posarà en contacte amb ell uns dies abans del Gran Recapte per explicar-li exactament com ha de fer-ho i llavors allà en el dia del Gran Recapte, a l'hora que sigui, doncs es posarà l'armilla del Banc dels Aliments i començarà a fer feina. És molt senzill.
A Calella, senyor Cusí, les xifres de recollida d'aliments s'han anat incrementant en els últims anys, oi? Crec que ja estem les 10 tones d'aliments de l'any passat.
Perdó, m'he equivocat. Estem a 22.000 quilos. 22, eren uns 10.000 i pico quilos o 12.000 quilos fa dos anys. L'any passat va anar molt bé, vam recollir 22.000 quilos a Calella. I aquest any, evidentment, aspirem a incrementar aquesta xifra perquè, com dèieu al principi, la pobresa s'està cronificant.
Uh-huh. De fet, podem dir, per tant, que la resposta de la gent de Calella és molt bona quan es fa el Gran Recapte, no?
Sí,
la gent hi respon.
La veritat és que sí, la gent respon.
I a més, amb un nou supermercat, no? Amb un nou centre comercial que també s'implica.
Exacte, i llavors esperem que tot això ajudi a recollir més menjar. No, o sigui, ens agradaria no haver de recollir menjar. I el Banc dels Aliments, jo sempre ho dic, és segurament l'únic banc del món que aspira a desaparèixer. Uh-huh. Però, per desgràcia, en aquests moments no podem desaparèixer.
Parlant de la cronificació de la pobresa, per la gent que ens escolta, senyor Cusí, què significa que la pobresa es cronifica, que no ens abandona?
Significa que potser en aquests moments ja no hi ha més gent que necessita aliments que abans, però, o que està en situació de pobresa, però aquesta situació és cada vegada més aguda i, a més, dura cada vegada més. I, llavors, hi ha gent que li costa molt sortir d'aquesta situació. Llavors, aquest és un problema greu perquè, llavors, això és un pas previ a l'exclusió social, a ser pràcticament abandonats per la societat. I això és el que no podem permetre. O sigui, la solidaritat és essencial, primera, per no deixar gent a l'estacada, perquè la gent no passi gana, perquè la gent no passi fred, i ara ve l'hivern, hi ha un tema de pobresa energètica important que s'associa a la manca de menjar, tot això va plegat, i a la manca de feina. Llavors, tot això hem de lluitar entre tots per, primera, que aquesta gent no passi gana, que aquesta gent no passi fred, i intentar, a més, reincorporar-los a la societat normal en un lloc de treball i que es puguin desenvolupar una vida normal i corrent a casa nostra.
I quina seria la crida, per tant, que es fa a les administracions directament, en la responsabilitat que tenen les administracions perquè això s'acabi?
Bueno, és evident que les administracions tenen una responsabilitat. Diuen que estem en una societat del benestar. Això és responsabilitat de les administracions evitar que això passi. I les fundacions i ONGs que treballem en aquest camp, l'únic que fem és suplir, intentar suplir fins allà on podem la que hauria de ser una feina de les administracions. En el Gran Recapte hem de dir que les administracions locals aquí a Pineda i a Calella ens ajuden, és a dir, faciliten transport per recollir el menjar i els aliments que recollim en els centres de recollida, ens els ajuden a transportar-los en els magatzems de les entitats beneficiàries perquè es puguin repartir, però amb això no n'hi ha prou. Jo crec que entre tots hem de fer més. Primer, com a voluntaris per ajudar en el Gran Recapte, com a donants d'aliments i, a més, exigint a les administracions que es posin més les piles. No només les locals, sinó també la Generalitat i el Govern Central.
Ara, vostè parlava de Pineda, és una població també important per la col·laboració que hi ha amb Calella, no?, amb el menjador social que tenen en marxa.
Sí, i a Calella, a Pineda l'any passat no vam recollir tant aliments com a Calella, van a punxar una miqueta més. Enguany s'incorporen dos nous centres comercials, entre ells un de molt gros, i esperem que ens reculli també a Pineda perquè cal, perquè Pineda també és una altra. Tant Calella com Pineda són dues poblacions amb moltes necessitats socials.
Tot el menjar que es recapta en aquestes ciutats es queda per la zona, oi, senyor Cusí?
Sí, tot el que es recapta en el Maresme es queda en el Maresme. O sigui, el Maresme va ser la primera... la primera comarca de Catalunya del, que el gran, on el gran recapte d'aliments es va quedar directament per les entitats de la comarca. És a dir, no, el menjar que es recull al Maresme no se'n va cap a Barcelona per després tornar-lo a repartir, sinó que en qüestió de 2-3 dies està ja en els magatzems de les entitats socials.
De fet, ara s'ha fet la presentació oficial de la campanya d'enguany. Es fa amb temps, perquè suposo que a partir d'ara el que hi ha és la campanya de sensibilització, com vostè deia, no? Perquè la gent hi col·labori directament aportant el que pugui i, a més, la crida de voluntaris, no?
Sí, estem demanant en aquests moments voluntaris i ja quan s'acosti més el gran recapte, llavors ja recordarem a tota la població que es fa això, que seguim necessitant aliments i que per favor que col·laborin com sempre han col·laborat. I mentrestant en aquestes setmanes estem també parlant amb les administracions perquè ens facilitin, com normalment ens faciliten, les infraestructures que calen allà on nosaltres no arribem.
De fet, hi ha també molta logística, no?, necessària per fer realitat el gran recapte.
Home, sí, per recollir 22 tonelades d'aliments només a Calella, imagineu-vos el que suposa d'infraestructura, de camions, camionetes, etc., perquè els aliments no es poden quedar en els centres de recollida. Els aliments immediatament s'han de traslladar tan aviat com es pugui a les entitats beneficiàries, siguin Càritas, siguin Creu Roja, siguin el menjador social, perquè es puguin utilitzar immediatament.
Senyor Francesc Cusí, responsable del gran recapte a la comarca del Maresme, gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Calella.
Moltes gràcies a vostès.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Vilassar de Mar, Cabrera i Cabrils demanaran la declaració de zona catastròfica per les tres poblacions pels efectes de la tempesta de dimecres passat. Dolors.
Els alcaldes han decidit coordinar-se i fer la petició conjunta a la Generalitat, al Govern espanyol i a la Diputació de Barcelona, un cop hagin fet el recompte i avaluació de les destrosses provocades per les pluges, que van deixar una mitjana de 240 litres per metre quadrat.
I un any més, per aquestes dates, hem de parlar del Festival Canta al Mar, que arriba a la ciutat de Calella. Ho farà concretament del 19 al 23 d'octubre, d'aquest mes d'octubre, amb xifres que, déu-n'hi-do, 54 corals, 25 nacions, més de 2.200 cantaires que passaran, que actuaran per diferents espais de Calella, com per exemple a la Sala Mozart, també a l'Espai Caixa, a l'Església Parroquial i a la Sala Polivalent de la fàbrica Llobet Guri, on també es farà l'entrega dels diplomes. En parlem, ho fem amb en Marc Moreno, que és el director d'aquest projecte. Ell forma part de Viatges Tauro. Marc, benvingut a Ràdio Calella.
Bon dia, Emili, moltes gràcies.
Parlem d'aquest festival, Festival Canta al Mar. Ja teniu tot el planning, per tant, diguéssim que ja està tot a punt. No?
Està tot a punt. Una altra edició. Ja fan 5 anys i aquí ens donem compte lo ràpid que passa el temps. Provamos, és una cinquena edició, com si fos la primera, amb moltes ganes, amb moltíssima il·lusió, amb alguna que altra novetat, i realment s'ha de dir que l'acollida de Calella, les corals, les ganes, la il·lusió, la manera de tornar, és fantàstic.
Parlem de, ara dèiem, els nombres d'aquest festival, 54 corals, 25 nacions, més de 2.200 cantaires, diguéssim que s'inunda Calella de música.
S'inunda, no? És correcte. És així. Des del primer dia nosaltres realment sempre diem és que no li sabem trobar una definició exacta per poder explicar per què tant d'èxit, o tantes persones, o tantes corals de tan diferents parts del món. Si em diessis, és que sempre són els mateixos països, no, però és que van canviant. Aquest any, enguany, si veus alguns països com el Surinam, una altra vegada les Filipines o la Xina, que dius, escolta'm, és que venen de lluny. Iran, Iraq, també els tenim, part de Nigèria. I ja no cal parlar de lo que són tots els europeus o els nòrdics, que també hi són tots. I és una cosa que és fantàstica.
Per una persona que no hagi vingut mai, que no ho hagi vist d'aquí, dels pobles del voltant de Calella, i que tinguin interès, com vendries aquest projecte? Què és el que podran escoltar aquests dies?
Més que escoltar, jo diria el que jo vaig viure. I la primera vegada, a mi, quan em van parlar sense saber, sense haver vist l'actualitat del món coral, és el que dius, ui, dius, oh, poder és una mica més per la gent gran, diu, vés a saber com canten, i exactament tot el contrari. És una il·lusió. quan tu sents una melodia cantada a la teva orella, que a tu se te mou el teu intern, quan se t'acauen les llàgrimes, encara que no entenguis l'idioma, això és el que s'hi trobaran.
Clar, és la capacitat, per tant, d'emocionar, no?
Completament. És una emoció. I tots tenim una melodia la que ens acompanya tota la nostra vida, sigui una o siguin moltes. Això no hi ha ni una sola persona que no li agradi. I així se'ls explicaria a les persones perquè vinguin a Calella a gaudir-ho, perquè és un festival únic.
Del 19 al 23 d'octubre, com diem, heu preparat diferents escenaris, no?
Sí. Nosaltres estem a Calella, dintre de lo que és la sala Mozart, dintre de lo que és l'església parroquial, dintre de lo que tu havies dit abans a l'Espai Caixa, també els concerts a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de l'església.
Actuacions, per tant, també a l'aire lliure.
Sí, sí, i tant. Això dura tot el dia, o sigui, hi ha dos vegades als dies, als matins, tirant més aviat cap a migdia, i després a les tardes, a les dues places. Uh-huh. I quan una acaba, comença l'altra, i així és viceversa.
Havies parlat també de la sala Mozart, diguéssim, a l'escenari central, sí. Però també feu servir la sala del primer pis.
Correcte.
Allà per fer workshops.
Allà hi ha una espècie de workshop, allà hi ha unes evolution performance, que són el que són els grans compositors que estan dintre de lo que és el jurat, els quals medeixen les veus i les notes musicals quan les corals canten. Pues ells se'ls donen allà, anem a dir, com classes de reforç o alguna masterclass per aprendre més i millor de lo que és el cant coral.
Diguéssim que una mica també és activitats paral·leles, no?
Sí.
A no només l'actuació de la coral, sinó també això, no?
Així és la manera com ho estem fent en conjunt, així és com ens ho han demanat, i mentre que es pugui fer, doncs escolta'm, endavant, fantàstic.
Escolta, també barregeu, Marc, la gastronomia, no? Perquè hi ha una activitat també, en aquest cas, molt específica, no? Per aquí, per Calella.
És. S'han de dir dues coses. Una cosa és l'últim vespre, quan anem a la platja, al Passeig Manel Puigvert, a fer el que és l'últim sopar, anem a dir ja després de la cloenda, que és la paella gegant.
És d'octubre, no, ja?
Correcte. I això a les persones, doncs, els hi encanta. A nosaltres mateixos, quan veus una paella de 500 persones i no en veus una, en veus 4 o 5 allà, els cuiners fent la feina, i tothom està amb la il·lusió de dir, pues tinc ganes de menjar-me-la, que realment està molt bona, dius, escolta'm. Però no només això, o sigui, les persones que venen, jo te diria, de quan més lluint, més tasten totes les coses que tenim de la nostra terra, i tothom està content i feliç, sigui amb el menjar, sigui amb el dolç, sigui amb el salat, sigui amb el beure, encantats de la vida.
Clar, diguéssim que una mica tant la música com la gastronomia uneixen a les persones.
Oh, clar, és que tot plegat és cultura, i això és el que ens fa enriquir moltes vegades quan nosaltres diem, escolta'm, sí, podem dir que el que tenim és molt bo. L'únic que ho hem de saber poder alguna vegada explicar, i tindre llavors la sort que alguns vulgui creure a vindre i a veure-ho i a tastar-ho.
I com és, Marc, la resposta també de la gent de Calella? Són 5 edicions, la gent hi assisteix a les actuacions?
És fantàstic. És el que estem dient des del primer any, i poder és una de les claus més grans de Calella. Les persones que viuen a Calella, els ciutadans, el mateix poble, la gent de peu, com nosaltres tradicionalment sempre estem dient, són els que més cua fan, els que més s'interessen per les coses, els que no es perden ni un sol espectacle. Jo havia dit moltes vegades coses molt curioses d'aquest tipus, però val la pena tornar-ho a repetir. Quan una era jove, 17, 18, 19 anyets...
Encara és jove, en Marc, eh?
Moltes gràcies. Feies un sopar amb la colla i allà a les dues o les tres pues, tornaves cantant, segurament perquè a la festa de Blas pues, tothom sap com anava el tema. Pues, més d'una galleda d'aigua ens hem emportat, no? Doncs avui en dia, a les mateixes hores, t'hi trobes petites reunions amb una mica de vi, amb una mica de formatget, una coral cantant i la gent del poble festejant-ho. Veure això no té preu de poder-ho... costa molt d'explicar, i això és aquesta emoció de lo que la gent realment sent i lo que fan per ells.
A més a més, voleu fer com una mena d'enquesta de valoració, no?
Aquest any farem el premi del públic, i això vol dir que les persones que ja coneixen gran part de lo que són, pues digue-li gent del poble, ciutadans que segueixen aquestes actuacions,
els assidus,
de preguntar-los què els hi semblen les corals, i amb això pues, posar nota. I llavors, a l'últim dia després de la paella, que serà el dia 22 d'octubre, el dissabte, aprofitarem aproximadament entre 9:45 i les 10 de la nit d'anar tots plegats a l'embalat, i llavors allà poder donar el preu del públic a la coral que més hi ha agradat.
El premi del públic.
El premi del públic, correcte. Mm-hmm.
I Marc, també important, hi ha música sacra, en aquest cas sí. No aquí, sinó que a Barcelona.
També, a tots dos puestos. A tots dos puestos.
De fet, clar, hi ha l'església parroquial, no? Que fan...
S'ha d'explicar que dintre de lo que és el cant coral, de qualsevol de les corals, independentment si canten folklore, si canten pop, si canten jazz, la gran majoria, el 95% de totes les corals, una de les primàries sempre és la música sacra. Uh-huh. I totes les canten.
I per tant, diguéssim que seran presents també.
Sí, 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 i tant, uh-huh. I tant.
I amb l'espectacle que també dèiem a Barcelona, no?
Sí, a Barcelona cantem a lo que és la Basílica del Pi, uh-huh. A ple gòtic i també a la catedral de... Bueno, la catedral. Uh-huh. Vamos, que només hi ha una a Barcelona.
Marc, i per acabar, una mica com a nivell més logístic, com ho prepareu tot cada any? Perquè suposo que, clar, ve molta gent, gent que s'ha de repartir per hotels, que estan aquí els dies de...
Clar, nosaltres dintre de tot això és una cosa que sempre diem, quan s'acaba una edició, tot just comencem una altra, i llavors hi ha molt de temps.
No parar, no?
Hi han tres o quatre equips molt grans de feina. Ajuntament de Calella, amb tots els seus treballadors, sigui oficina, sigui turisme, sigui cultura, sigui evidentment l'alcaldessa. Després tot l'estaf tècnic d'Intercultur, que és l'organització que fa capaç de fer tot aquest aport de corals a Calella, i nosaltres de Viajes Tauro. I a bontes tens de lo que és el senzill departament molt complicat, de lo que són les reserves de cada cor, cada hotel, cada necessitat, la logística, els guies, els serveis, els autocars, els transfers. Després, tot lo que és moure Calella, de poder-ho acondicionar els escenaris, el so, les persones, les brigades, i des del primer dia l'únic que puc fer és donar mil gràcies i tornar a donar mil gràcies més a aquest ajuntament tan fantàstic per fer-nos possible una feina molt complexa de la manera més fàcil, que és increïble.
I que surti tot bé, de la manera correcta.
Així ho desitgem.
Doncs avui a l'Info Migdia hem parlat amb en Marc Moreno, que és el director del projecte d'aquest projecte del Festival Canta al Mar, que es farà del 19 al 23 d'octubre. És la cinquena edició i es farà aquí, com sempre, a la ciutat de Calella. Gràcies, Marc.
Moltíssimes gràcies, Emili. Salut.
I abordem la informació esportiva. El Club Patinatge Artístic de Calella vol donar continuïtat al festival que han celebrat aquest passat cap de setmana. Primera edició que va reunir un centenar de patinadors de diferents clubs catalans al pavelló de la zona esportiva de la Muntanyeta.
Maria Pilar López, secretària de l'entitat, confirmava a Ràdio Calella la intenció de tornar a organitzar-lo l'any vinent. A més, també un trofeu que entraria dins el circuit de competició.
El Club de Patinatge Artístic de Calella ha començat la nova temporada havent incrementat el nombre d'esportistes a les seves files.
Sobretot en categories inferiors, recordem que de les seves files han sortit patinadors amb un futur molt prometedor, com el cas d'Eloi Canals.
Doncs sí, també completem els esports dient que en tenis taula el Suris Calella, després de la derrota per 1-4 contra el Vic, ha aconseguit una important victòria 4-2 contra el Priego de Còrdoba. Les calellenques presentaven la important baixa de Sofia Joanzang, mentre que les andaluses tenien l'exjugadora calellenca Svetlana Mayorova molt marmada per una lesió a l'esquena.
El partit es posava ràpidament de cara amb un 2-0 amb les victòries de Gabriela Fejer i Nora Escartín, tot i que l'equip cordobè retallava el marcador amb la victòria de Marija Galonja. Les palistes del Suris guanyaven el punt de dobles, fet clau per la victòria final de 4-2, com dèiem.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Nuvolositat abundant la que tenim avui aquí al Maresme, conseqüència del pas d'una línia frontal poc activa. Aquest vespre no es descarta que es pugui escapar alguna goteta de forma aïllada i poc important. Com fins ara, aquesta tarda els vents seran més aviat fluixos, reforçant-se una miqueta durant les darreres hores del dia de component entre el nord i el nord-est. Precisament aquests vents ens portaran una massa d'aire una mica més fresqueta, que farà que demà les temperatures vagin a la baixa. Això sí, demà domini del sol durant la matinada, matí, migdia i primeres hores de la tarda. Després, els vents es faran més fluixos de mar cap a terra i això afavorirà el creixement de nuvolades cap al Maresme Nord, on no es descarta algun xàfec puntual de cara a última hora de la tarda. Les temperatures amb tendència a baixar, com ja hem dit, i amb aquests vents del nord-nord-est que faran que la mar demà estigui una mica més alterada que avui. Avui hem tingut mar alisada, marees de marejol, demà tindrem maró amb mar de fons a tota la costa maresmeca.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia d'aquest dilluns 17 d'octubre. La informació a partir de les 6 de la tarda amb Oriol Leo al butlletí de les 6 i també a l'info vespre a partir de 8:15. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat. Sin set por no FM.